Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
El 1979 va néixer El Víbora, una de les publicacions més emblemàtiques del còmic underground espanyol. Amb més de 300 exemplars i diversos especials a l'esquena, aquesta revista es va acabar convertint en un símbol del còmic contracultural. Subversió, irreverència, erotisme i crítica al poder n'eren alguns dels trets distintius. Avui volem parlar amb les dones del Víbora, artistes a qui moltes retrospectives deixen de banda i que, fins ara, no han compartit el costat més desafortunat de la seva experiència. El masclisme, el paternalisme i la discriminació eren tant part de la societat espanyola de l'època com de les revistes més underground.
Totes les dones del Víbora dels anys 80 coincidim en que l'editor era greument un misògin. Era un misògin, això no s'està dient ni s'ha dit. Jo crec que en aquest programa de ràdio podem dir, després de 40 anys, 35, que teníem un tracte molt diferenciat respecte als nostres companys homes.
Per entendre aquestes paraules de l'autora de còmics i il·lustradora Laura Pérez Bernetti, hem de començar pel començament. Posem-nos al context històric. Quin podia ser el paper d'una dibuixant a l'Espanya dels 70? Ens ho explica Montserrat Terrones, editora i agent de còmics, especialista en la recerca teòrica sobre còmic creat per dones.
Les dones, fins realment ben entrat a l'eclosió del còmic adult, es van limitar a poder publicar el que era còmic romàntic, còmic rosa, que eren històries d'amor bastant ensucrades, en què les noies bàsicament el que es limitaven era a buscar un pretendent i el còmic acabava amb el casament, no hi havia més enllà.
Però va arribar el punk, la contracultura, els fanzins, les revistes com El Víbora. L'artista Marta Guerrero comenta que col·laborar en una publicació com aquella no era només una oportunitat professional, sinó d'aprenentatge.
El hecho de poder tener la oportunidad de colaborar en una revista como era entonces El Víbora, para mí era no solamente un aprendizaje, porque en las escuelas no estudiábamos lo que es la técnica, que es lo que estoy enseñando ahora, no se enseñaba en las escuelas. Entonces tú aprendías por una parte dibujo, si te gustaba escribir, le escribías, y luego ya con todos los cómics que tú leías ibas aprendiendo, pero no había ninguna escuela. Entonces, desde el punto de vista de mujer, muy pocas me encontraba. Entonces, era como una gran sorpresa poderte encontrar alguna chica que dibujara cómics.
Sembla que tot anava tan bé com podia anar. Hi havia poques dones al món del còmic, però començava a haver-n'hi. El Víbora era una revista moderna, oberta, que donava llibertat als autors de fer el que volguessin. Oi? Parlem amb la dibuixant Issa Feu, la primera dona del Víbora, que ens explica com va canviar la redacció al llarg dels anys.
Vam començar molta gent que hi havia de tot tipus de dibuix, de temes. Era molt obert. Però, bueno, com passen moltes coses, i a més això era assembleari, però va haver-hi un moment, jo crec que he estat pensant, jo crec que va ser cap a l'any 82 o 83, vam començar a tenir molt èxit i vam començar a vendre moltes revistes, o sigui, fèiem uns tiratges molt llargs. I llavors els dibuixants estaven molt, molt descontents amb la qualitat de les revistes. I a banda d'això, dels dèficits tècnics que hi havia, clar, cobraven molt poc. I en canvi l'editor guanyava molts diners. En una assemblea, bueno, en un consell de redacció, vam dir que si no es feien una sèrie de millores, nosaltres aquell mes no entregàvem les historietes. Les millores tècniques no van arribar mai. Més o menys ens hem quedat sempre en paper cutre, impressions cutres. Però ens van començar a pagar més. I llavors, a més, el Berenguer va començar a decidir ell, per la seva banda, qui publicava, el que es publicava i quan ho publicava. Amb la qual cosa, bueno, les divisions internes van començar.
El Berenguer de qui parlava Issa Feu és Josep Maria Berenguer, editor del Víbora des dels seus inicis i fundador d'Ediciones La Cúpula. Laura Pérez Bernetti ens ha explicat com, malgrat sentir-se recolzada per tots els seus companys de redacció, el paper de l'editor era molt més problemàtic.
Sempre m'estava fent comentaris de denigració cap a les meves pàgines, de denigració cap al meu físic, cap al meu caràcter, i jo vaig continuar, no perquè fos masoquista, perquè no ho soc en absolut, sinó perquè tenia una veritable passió per la narració de la historieta i perquè tenia autors i autores que em recusaven. Però jo crec que es té que dir això, que l'editor era realment un castrador de les autores de còmic al Víbora.
Issafeu comenta que, fins i tot tenint dones treballant a la redacció, a Josep Maria Berenguer li costava veure-les com a dibuixants de ple dret.
Tenia una actitud molt paternalista amb tots els dibuixants, però especialment amb les noies, no? Perquè, bueno, fixa-t'hi, especialment amb les noies, no? Perquè fins i tot jo ara dic amb les noies que dibuixen, entens? O sigui, nosaltres no érem dibuixants. Jo vaig començar sent una noia, la noia, la xica del Víbora, perquè era l'única, després va venir la Pilar i la Laura, i després, més tard, la Marta, i llavors érem les xiques del Víbora o Altafós.
I Laura Pérez Bernetti posa sobre la taula un cas molt clar de la discriminació que patien les dones al Víbora.
En 10 anys dels anys 80 només va haver-hi una portada de dona, la meva, i me la van deixar fer dibuixar a mi perquè un famós escriptor franco-italià, Josep Maria Loduca, va escriure a l'editorial Víbora, i tens que tindre en compte que Josep Maria Loduca és una persona molt important a França perquè va fundar la famosa revista de cinema Cahiers de Cinéma. O sigui, una persona molt important va dir que el seu autor preferit del Víbora era un tal Maracaibo, i era jo, perquè jo signava no amb el meu nom, Laura, sinó que signava amb el nom d'una ciutat, Maracaibo, perquè pensava que el nom de dona em podia perjudicar. I, de fet, aquest personatge de la intel·lectualitat francesa pensava que era un home i es va quedar molt impressionat que fos una dona. Llavors, el Víbora em va deixar l'editor fer una única portada quan el reconeixement era molt important d'aquesta persona de la cultura francesa.
El sexe era un tema predominant al Víbora i, encara més important, el fet que hi hagués dones parlant sobre sexe. L'editora Montserrat Terrones ens fa un paral·lelisme amb la revista Ananà, una publicació francesa dels anys 70 feta per i per a dones.
Era una revista de còmic molt provocativa, molt provocadora. Aquesta revista la van censurar per considerar-la obscena arran d'un número en què es tractava el tema de l'homosexualitat. Sí que sé que era una revista molt provocativa, però hi havia altres revistes en el mercat en què la sexualitat tenia una presència més definida, com per exemple l'Eco de Savant, i ningú la va considerar obscena, però aquesta, en el fons, el que molestava era que les dones fessin un discurs reivindicatiu i que parlessin de sexe.
I aleshores, quin era el cas del Víbora? Teníem dones que tractaven el sexe des del seu punt de vista i ho feien amb total llibertat? Doncs sí, era així fins que va deixar de ser-ho. Ens ho explica Marta Guerrero.
Se hablaba de eso porque estaba dentro de nuestras vidas, igual que estaba dentro de nuestra vida la bisexualidad o la homosexualidad como una cosa normal. No se trataba porque había que tratar de esos temas o del feminismo porque había que hacerlo para llenar unas cuotas, no. Simplemente se hablaba porque nuestras historias contaban historias reales. Después la historia cambió. La pauta editorial era, bueno, pues si haces este personaje, pero que salga follando, ¿sabes? O que salga tal. Y sí, realmente hice la Dolores, hice una historia de 5 páginas de Dolores, porno, pero sí como que me vi obligada a hacer algo que no me apetecía hacer. Lo hice porque tenía ilusión de publicar y que sabía que, bueno, que publicas, que cobras y todo eso, pero cuando ya me vi la historia acabada, aunque ahora con el tiempo la veo y me hace mucha gracia y tal, la vi como muy forzado a que tenía que hacer eso porque si no, no publicaba. Y realmente aquello me creó mucho rechazo hacia los cómics y hacia la libertad realmente que tienes que tener en el momento dado para hacer una historia.
El sexe ven i Josep Maria Berenguer ho sabia de sobres. Laura Pérez Bernetti hi afegeix que s'apostava més per la pornografia que per l'erotisme, quan aquesta no sempre era l'àrea d'interès d'autores com ella.
Per mi l'erotisme és una cerimònia de la felicitat dels cossos masculins i femenins. És això, és una poètica dels cossos, de les relacions entre les persones, i el meu erotisme no l'apreciava l'editor. Tenia un concepte més bé de sexe molt explícit i quan més heavy millor. Era totalment diferent al meu punt de vista. No apreciava el meu punt de vista d'aquest tema.
Les autores del Víbora estaven encasellades per les temàtiques de la publicació on treballaven. Hem preguntat a Montserrat Terrones si això continua passant actualment, si el sexe ven de la mateixa manera o potser les dibuixants continuen atrapades al còmic rosa.
A les dones el que se'ls demana és que en els còmics parlin de coses femenines, que siguin còmics bonics, i costa molt sortir d'aquesta capsa, saps? Vull dir, està molt bé els còmics en què tu parles de les teves experiències amb els grans, amb la depilació, amb la regla, amb el nòvio que em deixa, tot això que estem acostumats a veure, o per contra, o que també poden ser així, no? Còmics molt bonics. A la dona el que se li demana és que el còmic sigui bonic. Això la Chantal Montelier té una entrevista en què ho explica, no? De dir, realment, avui en dia hi ha moltes dones, moltes més dones publicant còmics, però la major part del còmic que estan fent les dones continua reproduint uns patrons de gènere. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Per la creació de noves generacions d'autores de còmic empoderades és molt important l'existència de referents en els quals puguin emmirallar-se, perquè això els hi demostra de que realment és possible, no? Vull dir, és superimportant tenir, pues, això, no? Aquesta genealogia, aquesta llista de noms, aquesta cadena històrica que parla de com les dones s'han anat passant el relleu les unes a les altres amb el tema de la creació.
La recerca històrica de Montserrat Terrones l'ha portada a reivindicar l'obra d'autores que, d'una altra manera, serien oblidades per part del públic. I com diu, les noves generacions necessiten referents. Què opinen les nostres dibuixants de les autores actuals?
Jo iba haciendo mis historias, mis cosas y tal, pero no tenía contacto prácticamente ya ni con el salón del cómic ni con el cómic. Y de repente, un buen día, me voy a presentar al salón del cómic de Madrid y veo una fila de chicas y les pregunto, pero vosotras, ¿quiénes sois? Me dicen, no, somos de la Asociación de Autoras de Cómic y tal. Digo, no me digas que todas sois dibujantes de cómic. Ver a aquella cantidad de mujeres, y además que luego las he visto, las he estudiado como autoras, tan diferentes, tan buenas, con esa calidad, me pareció alucinante, me pareció, vamos, que son ahora las que se van a llevar, las que se van a estar llevando todo, porque realmente tienen un nivel muy bueno.
Malgrat l'optimisme de Marta Guerrero, Laura Pérez Bernetti ens deixa amb un missatge d'alerta. No es pot abaixar la guàrdia, perquè tota moda acaba passant.
Jo, les noves generacions, jo veig que hi ha molta gent amb talent. Hi ha la Susana Martí, l'Anna Galvany, l'Emma Ríos, la Carla Berrocal, hi ha moltes, i crec que és un moment molt important de reconeixement del talent de les dones dins de l'art de la historieta, del còmic. És un moment molt important de reconeixement. Però tinc por que sigui una moda, que sigui senzillament una moda i d'aquí uns anyets s'hagi passat de moda i ja passem a un altre tema i ja no tractem, no reconeixem que les dones tenen que tenir un paper en aquest art, que tenen talent, etc. Jo tinc por d'això, espero equivocar-me.
Si vols volar, deixa anar tota la porqueria que et fa de llast. Toni Morrison, escriptora.